Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Sintonies més alegres d'aquesta collita que ha anat fent l'Oriol i amb la qual us saludem a l'inici d'aquesta segona hora. Sigueu benvinguts a la sintonia 93201-7474, directe de Catalunya Ràdio, 93201-7474. La Maria ens escriu per xarxa, diu perquè la fruita maduri abans se l'ha de posar dintre d'una bossa juntament amb una poma tapada i madura més ràpid. És a dir, imagino que has d'agafar la fruita que vols que maduri i afegir-hi una poma tapada, també. Una cosa tota curiosa. Maria del Mar, si ens equivoquem en una cosa, truca'ns i ens ho amplies. Agraïm també a través de correu a ignorants@catradio.cat les fotografies que ens envia del Parc d'Atraccions de Montjuïc, el Josep. Diu que es va obrir el 1966 i fins a la tardor del 98. Quan van tancar. Era entre l'estadi i el monument de la Sardana. I alhora el Josep aprofita per contestar una pregunta que demanava quants partits havia jugat Miguel i amb el Barça. Van ser 549 partits, a part de la selecció i del Cádiz. I bona nit. La primera trucada a la sonora és de l'Enric de la Rambla de Barcelona. Enric, bona nit. I benvingut. I si no, marxarem cap a Altafulla amb la Joana. Joana, bona nit.
Hola, bona nit i benvinguts, d'aquestes vacances que se'ns fan molt llargues a nosaltres. Volia recordar-vos aquesta nit, ja que l'heu dedicat a la Mare de Déu de Queralt, un petit verset molt curtet que forma part d'una cançó amb música de sardana que vaig aprendre quan la meva germana va anar a Berga des de Barcelona a passar un estiu i va tornar que jo tenia 4 anyets cantant-nos aquesta cançó nit i dia, nit i dia. Però jo només us volia dir els versets per agrair-vos que penseu en aquella Mare de Déu tan miraculosa. A tots els berguedans i els que ho viu aquesta nit, diu així: les aromes de Queralt, les aromes sanitoses, un àngel baixat del cel les ha fet miraculoses. Refulgentes com un sol, la famosa llevantina la tenen per regina tots els berguedans. Un mantell brodat d'estrelles la colxa cada nit. Si la nit és tenebrosa, la verge és hermosa com l'estany florit. És més llarga, però em sembla que ja n'hi ha prou.
Magnífic, Joana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Per tot.
Marxem ara a Terrassa amb la Montserrat. Bona nit.
Hola, bona nit. Felicitats a aquesta senyora que s'ha pogut recitar tan bé. D'allò, volia preguntar, que ja és la segona vegada que ho dic, que m'agradaria saber que la pel·lícula Gigi, si estava l'argument, si era el Josep Maria de Sagarra. A mi em va semblar veure... vaig veure les lletres, si era aquesta pel·lícula o una altra, perquè com que el Josep Maria de Sagarra va presentar, diguem, aquella loteria lluminosa, jo sé que aquesta era francesa, aquesta pel·lícula, i vaig veure les lletres que em vaig posar tan confada amb una pel·lícula tan maca i veure les lletres de Josep Maria de Sagarra. No sé si va ser el guió que va fer ell, o no ho sé.
La pel·lícula Gigi.
Gigi, sí, sí, sí. Com que suposo que hi ha gent gran d'abans que ens agrada el cine i que havíem fet pel·lícules tan maques. I sortia la Leslie Carroll i el Maurice Chevalier francesa. Molt maca, molt maca. Jo diria que era l'argument o d'allò que era d'ell, del Josep Maria de Sagarra. Si algú pogués saber que era d'ell, o si no és un altre, perquè si vam fer la ferida lluminosa, jo crec que devia fer altres novel·les, dic jo.
Ho demanem, Montserrat.
Val, moltíssimes gràcies,
A vostè.
Gràcies.
Adéu-siau. Marxem ara cap a Esparreguera amb l'Aleix. Aleix, bona nit.
Bona nit. Vull donar les gràcies a totes les respostes, A tots els ignorants.
Molt bé.
Vale?
I tant. Endavant. Vale.
La primera pregunta és, el Cafè Català a on estava instal·lat de Barcelona?
Cafè Català.
Sí, a on estava instal·lat a Barcelona. La segona és, aquesta fa dies que la vull fer, el Teatre Pompeia em sembla que era aquest nom. Quan es va inaugurar i quina edat era?
La vols tornar a repetir, aquesta?
O sigui, el Teatre Pompeia...
Sí?
Em sembla que es deia aquest nom. Quan es va inaugurar? D'acord, Xavier?
D'acord.
Vale, doncs moltes gràcies i bon cap de setmana,
Igualment.
Vale, merci.
Adéu-siau.
Adéu.
93-201-7474. Una altra petita clocada d'ull per la gent que ha nascut tal dia com avui. És el cas, per exemple, de 1947, d'aquest home.
Monopoly. Monopoly. Avancez votre plan de feu vert. Je veux le double d'avance à ta plan de rendre le croissant. Attends pour replier le jeu de plan rendre, c'est des plus de 25 ans, on va voir. Dans le prince de Dublin, à votre rang, la Madeleine. À Blavabour, à Chamois, votre souffle, à ses doigts. Oui. Oui. Manon Pli. Oui. D'avance, peut-être pas pour le passé, t'as pris. Ah, ça la va t'avoir.
Segur que hi heu clixat una miqueta qui s'amaga al darrere d'aquesta veu riallosa. I ella és Txell Sust, que és la protagonista de la nova sonoritat dels separadors, dels jingles, de l'estètica musical d'aquesta temporada 16-17 de Catalunya Ràdio. I ell, José Rubianes Alegret, més conegut com a Pepe Rubianes, nascut el dia com aquest de 1947 a Villa García de Arousa, a Pontevedra. I fou un actor de teatre galaico-català, resident a Catalunya i especialitzat en mim, imitacions i monòlegs. destaca per la seva ironia, però tot el que diguem és sobrer, perquè tenim els testimonis.
El amor es un niño con una venda. El amor es pimienta para el paladar. Hay que echar bien la cuenta y después a reír o a llorar. Es un verso mío. Cuando me pongo, me pongo. El amor es la cosa más maravillosa que nos puede pasar en la vida. El amor nos cambia. Es típica aquella frase. Oye, ¿no ves muy cambiado a fulano? ¿O no ves muy cambiada a fulana? Es que están enamorados. Se te pone así la cara generosa. Cara de bollicao. Pepe, ¿qué? Estás azucarado, ¿sabes? Y vas con ella de la mano para la calle. My way, my plane. I want to explain together. Qué bonitos son los coches. El amor es cojonudo. Y aquello que tropiezas en un semáforo, casi te pierdo. Yo, la verdad sea dicha, les haré una confesión. Rogaría que no salga de aquí. En el campo del amor no he sido muy afortunado. No he sido muy afortunado por un problema que yo tengo de timidez. Soy una persona patológicamente tímida. O sea, es algo que se nace con ello, ¿no? Se nace con ello. Yo soy el clásico que cuando sale con alguien, por ejemplo, alguna amiga que me gusta, a cenar y a ver qué pasa. Me interesa más el a ver qué pasa que el cenar. Voy, entonces no soporto la otra con la salbón y venga, caballa. Estén per la feina, como diría el abuelo. Y claro, todo el mundo, oye, Pepe, tranqui, ¿no? Venga, va, hombre, va a perder tiempo aquí con las albóndigas y las... Si se está por eso, se está por eso. Y claro, nadie quiere, nadie repite. Ojo, ya haya pesado este tío. Bueno, deu, maco, trúcame, a la rey.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Un record per Pepe Rubianes. Anem ara cap a Gràcia amb la Carme. Carme, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Mira, jo tinc unes respostes per donar-vos. Mira, aquesta senyora de la fruita verda, hauria d'embolicar-la en paper de diari, i col·locar-la a la seva fruitera i deixar-la fora. I se li madurarà segur, perquè ara fa calor i amb el paper dona escalfor i es madura. Jo ho tinc entès així. Aleshores, us volia dir una altra cosa, que jo, quan a l'any 46 tenia 6 anys, que ja m'ha passat molt el temps, per l'art de Barà, jo m'agradava molt anar al poble del meu pare, que era Vila-real dels Infants. Tenia moltes amigues i tenia un tiet que tenia transports. I quan feia els transports que venia cap aquí a Barcelona, al Born, em passava a buscar. Em posaven a la llitera perquè la policia del Tricorni ho vigilava molt. I aleshores fèiem el viatge i jo em pensava que me n'anava, bueno, a la lluna, perquè passàvem pel pont, que era el que m'agradava més. Allò ho tenia que mirar. Per les costes de Garraf, que no són les d'ara, pel poble d'Altafulla, pel poble de Torredembarra, pel poble d'Amposta, passàvem per tots els pobles, i es feia una allargada com si te n'anessis a Madagascar. Però a mi m'agradava. I he passat, pues, moltes vegades, des dels 6 anys fins que vaig anar-hi anant, fins als 10, potser, amb el camió, després en cotxe ja no. I eren uns camions que eren els Leyland i un Man, i passàvem. Vull dir que ja saps aquestes marques que són grans.
Clar.
Aleshores, una altra cosa, que aquesta senyora, jo hi he aconseguit aquí a Montjuïc, que estava molt bé el que feien pels nens i tal, i jo he sentit cantar el Nino Bravo quan feien coses al teatre que hi havia. Després, mira, no sé per què les coses s'acaben. I una altra cosa que volia dir, que aquesta senyora que ha preguntat que no rep l'Antena 3, jo li aconsello que truqui a Madrid i li donaran la resposta. I és això el que volia dir.
Molt bé.
I res més per avui.
Bona nit, Carme.
Bona nit i moltes gràcies,
Igualment.
Adéu-siau.
Marxem ara cap a Barcelona, a la Rambla, a l'Enric. Enric, bona nit. Sembla que l'Enric no acaba d'arribar. Marxarem per l'Eixample amb la Joana. Joana, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Escolta'm, aquesta senyora que ara acaba de parlar, doncs ha dit el que volia dir jo. Però bé, jo us ho allargo una miqueta. de tota la vida, el paper de diari és el que m'ha durat la fruita, de sempre. Tant si la posa a dintre com a fora de la fruitera, és igual. El paper de diari, la seva escalforeta madura, tapa el fred, de tota la vida, el paper de diari. Ara també hi ha una altra cosa que penso. Podria ser que també madurar la fruita en el microondes? Igual sí, no ho sé. Per això del paper de diari és seguríssim. I si vols refrescar, aguantar en fred una botella de vi, d'aigua, ara no, perquè pots comprar gel. Però si no, el paper de diari amb aigua gelada, amb aigua amb gel d'aquella època que es tallava de les barres el gel, encara no hi havia glaçonets que venguessin, mulles el paper de diari, emboliques la botella i també refresca, però molt. El mateix que anar a la platja també posàvem la botella colgada a la terra, a la sorra, allà, que l'aigua la toqués i se'ns refredava. Ha canviat molt el temps, eh?
I tant.
Però que madura la fruita és l'únic que hi ha al paper de diari de tota la vida. I he tocat molta fruita, eh? D'acord?
D'acord, Joana.
Bueno, mira, és el mateix que ha dit la senyora, però ho he allargat de diferent manera. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, Javi, bona nit.
93-201-7474, a les 2 i 22 minuts. Anem ara a Monistrol amb el Juanjo. Juanjo, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Endavant.
Mira que jo vaig viure a Montjuïc, a les Barraques.
Sí?
De petit. I dels 6 anys vaig vindre a Monistrol. I llavors, de gran, vaig treballar a la persona de Ceps, davant de l'estació del metro, en una drogueria de ser internacional.
Sí?
I amb un tricicle, jo era el que portava tota la limpieza a les atraccions de Montjuïc.
Ah, sí?
Sí, senyor. I quan jo anava allà, em deixaven entrar gratis.
Ah, molt bé.
I llavors ja es va perdre allò, pel temps es va perdre, que es van deixar molt perdre aquestes atraccions, però ja vull dir, jo ja em vaig ser gran, ja no vaig anar més per Barcelona.
Està bé.
Però sembla ahir i ja tinc 65 anys.
Sí, i t'han vingut molts records, imagino, avui, mentre ho comentàvem.
Exactament, però a mi jo baixava amb la línia del funicular, que hi havia d'un funicular, fins a Miramar, i després de Miramar a baix al paral·lel estava encara l'actiu, que és nou. Uh-huh. Des d'això, perquè em van operar a mi la vista al carrer Vilà. Llavors va ser que ja em vaig vindre a viure a l'estació del Cremallera, perquè a l'estació del Cremallera havia tancat el Cremallera i el pare era de Ferrocarrils Catalans.
Uh-huh.
I em van donar la casa allà, a cuidar l'estació.
Molt bé.
I sembla ja que hem vindre aquí a Monistrol i fa 59 anys que estic aquí.
Que la cosa va ràpida.
Exactament. El que veguis, que després també vaig estar jo treballant, l'últim treball que vaig fer aquí a Monistrol, va ser 3 mesos, fa 6 anys, amb el funicular de Montserrat. Uh-huh. I ja estic jubilat. I concorre la vida, eh?
I tant.
Bueno, doncs era això, per donar algú que em coneix, perquè som molt conegut, doncs ja sap una mica més de mi.
Magnífic, Juanjo.
Vale, bona nit.
Records, adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Cap de nosaltres ho pot saber tot, però cadascú de nosaltres sap alguna cosa. La nit dels ignorants 2.0. Intel·ligència col·lectiva.
Meteo Mauri, que comença setembre abordant com afectarà el canvi climàtic a l'agricultura de les muntanyes catalanes. Coneixerem la prohibició de capturar ocells per engabiar-los i xerrarem amb l'Alfred Rodríguez Pico.
Meteo Mauri, cada dijous a partir de les 7 del vespre a catradio.cat.
Descarrega-te'l.
Catradio.cat. Amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de Turisme.
Què sents quan et lleves amb un...
Bon dia! Desperta, Catalunya! Què sents quan escoltem tothom perquè tu interpretis què passa aquí i al món?
Cada migdia, què sents quan trobes aquell moment per estar ben informat?
I quan pots dir el que penses tal com raja i sense embuts.
I amb els temps que corren, què sents si arriba algú i declara l'estat de Gràcia?
O què sents quan reps la millor passada?
I saps que tot costa, però que val la pena jugar i guanyar.
Què sents quan descobreixes que la ràdio del cap de setmana té un no sé què que t'acompanya i t'encanta?
Tot això que sents és Catalunya Ràdio.
És el moment d'activar la nostra pantalla tàctil, aquest mapa d'amics, i veure les 405 llumetes que estan repartides pel país. Representen les 670.000 persones que han fet o estan fent un voluntariat. On, a Catalunya en concret, no? On situarem la llum que fa 406, Leandre?
Doncs anem fins a una població que té molta història, on hi van passar els ibers i els romans. És un municipi amb 39.000 habitants, que viuen en uns 18.000, en uns 18, perdó, quilòmetres quadrats, o 18.000 metres quadrats, no? En aquesta població, la Costa Brava té l'extrem més meridional, més concretament és a la Roca de Sa Palomera. Es diu que la Costa Brava i les llargues platges del Maresme van néixer en aquest punt.
Doncs mira, situo la meva llumeta a Blanes, perquè és on va sorgir la guspira del voluntariat, no? Jo vaig començar com a ajudant de monitor al casal de la parròquia de Santa Maria de Blanes, i bueno, amb aquella experiència d'estiu d'un mes, doncs vaig descobrir que, bueno, que m'agradava, doncs, fer de joc de monitor, especialment amb els nanos, i això ho vaig anar repetint, doncs, un estiu, un altre estiu, un altre estiu, i allò em va portar, doncs, a involucrar-me més en el món del lleure com a voluntari, em vaig formar, i doncs, bueno, va ser la guspira que va encendre, doncs, aquell camí, no?
És la veu del Jordi Vila, 43 anys, periodista de La 2, de Televisió Espanyola. Jordi, va per tu la llum.
Jordi Vila ha triat Blanes, el municipi on va començar la seva vocació de voluntari fa 13 anys. Des de llavors està també cooperant, entre d'altres llocs, al Perú.
Jordi, el Toti Roger t'ha proposat, eh? Sense ell no t'haguéssim conegut. Et va proposar per ser un mes d'aquesta cadena. Per què diries que ho va fer? Bona nit.
Bona nit, què tal? Bones. Doncs m'haurà escollit perquè, bueno, amb ella ens coneixem d'educació social, ja fa molts anys que ens coneixem i ell sempre ha tingut aquesta vocació d'animador infantil i jo sempre també m'agrada una mica tot el tema aquest de la teleanimació amb els nens, ja heu col·laborat amb ell i, bueno, m'ha escollit, suposo, també perquè sap de la meva experiència com a voluntari al Perú, on també, com ell, que és animador, allà vam fer algunes cosetes amb nens i nenes, amb alguns espectacles així familiars i involucrats també amb una ràdio comunitària del nord del Perú, a Piura.
Com ha estat la teva experiència com a voluntari?
Doncs mira, la meva experiència com a voluntari, al llarg dels 12-13 anys a l'espai de la parròquia de Sant Marcel a Barcelona i si sumem també a les estades al Perú, doncs podríem dir que ha estat una de les experiències més gratificants i amb sentit de la meva vida, no? És aquells moments que, bueno, com a voluntari, doncs, tu dones el teu temps sense una retribució econòmica i el dones, però el dones amb sentit. Estàs convençut d'allò que vols fer. I tot i que en els meus inicis la meva idea era estar-me, doncs, quan parlo de l'esplai de Barcelona, doncs 3 mesos per treure'm el títol de monitor, doncs, bueno, això va desembocar al final, doncs, en 12-13 anys, no?
I què hi feies al Perú?
Doncs mira, al Perú, la primera vegada que vaig anar, perquè vaig anar 2 estius seguits, la primera vegada vaig anar a través d'una ONG d'aquí a Espanya, que es diu Interred, de la institució teresiana, i allà em van posar en contacte, doncs, amb una ràdio comunitària. Jo soc periodista i estava buscant alguna cosa, doncs, vinculat a la meva professió, i vaig anar a una ràdio comunitària del nord del Perú, a Piura, una ràdio que estava impulsada pels jesuïtes i era una ràdio d'ona curta que tenia com a missió l'educació i la divulgació, arribar als pobles més allunyats d'aquella zona, no? I allà vaig estar en el programa infantil Paco Paperas, que és un programa que encara continua, que és un programa pioner, buque insígnia d'aquella ràdio. I un programa adreçat als nens i nenes, educatiu, i, bueno, d'aquella experiència d'aquella ràdio, doncs em va portar a conèixer una altra entitat d'allà de Piura, que era Manitos Trabajando, Manitos Creciendo, que treballaven ja no com un mitjà de comunicació, sinó com una institució educativa. Treballaven donant formació a nois i noies que tenien poques possibilitats i es veien abocats a treballar al mercat gegantí de Piura, no? Per això vaig tornar l'any següent, i aquesta vegada vaig estar col·laborant amb Manitos Trabajando, Manitos Creciendo, fent uns tallers per nens i nenes.
I un moment d'aquells que s'expliquen?
Un moment quan arribàvem amb els voluntaris de Manitos en aquells suburbis, doncs, havia una caseta construïda per l'entitat, juntament amb alguna família d'allà, que era on es feien les activitats, no? Aleshores, quan ja estàvem arribant, doncs els nens, doncs, ja venien a buscar-te. Quan ja marxàvem, doncs els nens, doncs, t'acompanyaven, però nosaltres, fins que no agafàvem el bus, havíem de caminar una mica, i t'acompanyaven. Bueno, no sé, aquella sensació de, no sé, com de gratificació, com d'alegria, no? Que ja t'esperaven, no?
Volem seguir la teva cadena, Jordi. Quins recomanes?
Doncs mira, enllaçant-ho amb aquesta experiència del Perú, doncs jo recomano, doncs, el Tino Zapata, que és un noi vinculat a aquesta entitat, a Manitos Trabajando, Manitos Creciendo, que vaig conèixer quan vaig estar allà al Perú, a Piura, i ell, doncs, tenia molt clar que volia venir aquí a Europa, doncs, bueno, a treballar, a guanyar-se la vida, i ho ha aconseguit, i, bueno, està aquí a Catalunya, a Igualada, i ell és un dels impulsors d'una de les entitats que hi ha a Europa que donen suport a aquesta entitat. Jo penso que estaria molt bé que ell també expliqués la seva experiència com a voluntari.
Doncs així ho farem. Jordi, moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts aquí a la Nit dels Ignorants.
Doncs a vosaltres per trucar-me i per interessar-vos per la meva experiència com a voluntari.
Bona nit.
Bona nit.
Si esteu interessats en tenir més informació sobre aquesta ONG, l'adreça és manitoscanatperu@wordpress.com. I ara, els que tingueu interès per comunicar en el programa, és el moment. El telèfon està completament quiet, tranquil. Us el recordem, el 93201-7474. Si teniu alguna pregunta o teniu alguna resposta, potser alguna de les preguntes que s'han fet, per exemple, aquesta pel·lícula, Gigi, relació amb Josep Maria de Sagarra, el tema de Sant Anastasi, el patró de Lleida, per què Sant Anastasi, quina relació, el joc de la oca, quan es va inventar, d'on és originari el joc de la oca, i la música dels castellers, aquella melodia concreta, quin és el seu origen. Són preguntes que han arribat avui, però n'hi ha d'altres. Això ho podeu fer, com dèiem ara mateix, a través ignorants@catradio.cat, també les xarxes Facebook o Twitter, i el correu ignorants@catradio.cat. Què tal si també tenim un petit record per la gent que ens va deixar un dia com aquest? 1995, 2 de setembre, Václav Neumann, director d'orquestra i músic txec. Encisadora aquesta humoresca Opus 101 d'Antonín Dvořák, interpretada per l'orquestra dirigida per Václav Neumann, aquest músic txec que ens va deixar tal dia com aquest a 1995. Un record per la gent que també va coincidir amb aquest fet. Anem ara a Gràcia amb la Núria. Núria, bona nit.
Bona nit.
A veure.
Jo volia dir que aquesta senyora que ha preguntat lo de Gigi,
sí,
que si era de Josep Maria de Sagarra, jo recordo que aquesta senyora ja va fer aquesta pregunta i una altra senyora li va contestar que no era de Josep Maria de Sagarra. Possiblement aquella senyora aquell dia es havia dormit i no ho va sentir-ho.
Ja.
Ara jo vull fer, em pregunto jo, que el resto d'Espanya, que parlen en castellà, com ho pronunciaran, Gigi?
Gigi.
Perquè aquesta manera de dir, de pronunciar nosaltres els catalans la G, Gigi, ells no la saben pronunciar. I jo em pregunto, com diran ells Gigi?
Molt bé.
No sé si és amb la G o amb la J, Gigi?
En aquest cas és amb una G.
Amb una G.
Mm-hmm.
Pues jo crec que diran Gigi, no?
Gigi.
Gigi.
Gigi seria amb una J, no?
Sí, sí, però la G,
sí,
sense una U davant, també té una pronunciació com ara la J, no? Mm. Amb una vocal, una vocal dèbil, com la I. Si fos la O, és diferent. Bueno,
Gigi,
això és una tonteria, però jo a vegades ho he pensat.
Fem bullir l'olla.
Escolti'm, una altra cosa sobre el préssec, també.
El préssec.
És una mica de riure, però miri, jo com que el préssec ja em va passar l'any passat que no els trobava bons,
sí,
aquest any he decidit menjar-me'ls de llauna. Jo els trobo molt bons.
Ah. I l'expressió, no fem el préssec?
Això no ho sé. Això no ho sé. Mira, no fem el tonto, dic jo. Perquè un préssec també se li deia amb un forat dels mitjons.
Ah, sí?
Sí.
Portes un préssec?
Sí.
On vas amb aquest préssec?
Això mateix, sí. Però llavors, anys enrere, se sorgien. I també era un préssec que el sorgies.
Uh-huh.
No es deia un forat, no es deia un préssec.
És sorgir o sergir?
Potser Sergi, perquè ja sap vostè que el català... Nosaltres parlem en català, però hi ha paraules que no les pronunciem prou bé.
Mm-hmm.
Sí que em sembla que és Sergi, sí. Mm-hmm. Però res més.
Molt bé.
Que tinguin una bona nit.
Igualment, Núria.
I fins un altre dia, perquè a vegades m'adormo.
I tant.
Bona nit.
Adéu-siau. De vegades ens adormim. Això és bo, en aquests casos, senyal que el cos té ganes de fer un bon descans. Per cert, dormim perquè somiem o somiem perquè dormim? Anem ara a Navàs amb la Joana. Joana, bona nit.
Hola, em dic Joan.
Joan, perdona, Joan. Endavant.
Tinc una pregunta que fa temps que tinc al cap.
Uh-huh.
I és que el 1714, quan Felip V va assetjar Barcelona, com és que els britànics no ens van ajudar?
Uh-huh.
Aquesta és la meva pregunta.
Com és que t'interessa aquest tema?
Perquè vaig llegint alguns llibres que fins i tot els de mateix Barcelona anaven guanyant per baixes.
El perdó, com ho has dit, això?
Que els de Barcelona, els que estaven defensant...
Sí.
Mataven més que els que atacaven.
És a dir, que tenien més força els defensors que els,
sí,
atacants.
Que si haguessin vingut els britànics, bueno, o els aliats, que haguessin pogut guanyar.
Val. Per què ens van deixar? Per què ens van abandonar?
Sí, aquesta és la meva pregunta.
Aquesta és la pregunta. Quina edat tens ara?
13.
Molt bé, Joan. Com és que ens escoltes?
Perquè ara estic amb el meu pare en un cotxe aquí a Mercabarna.
Ah, molt bé. Esteu treballant?
Sí.
T'agrada acompanyar-lo?
Sí, sí.
És tota una experiència, no?
Sí, bastant.
A més, a mi també em permet recordar una experiència semblant en el seu moment.
Sí.
Sí, sí. Salutacions al pare.
Se t'escolten ara mateix.
Molt bé, que vagi bé. Seguim enllaçats per la ràdio.
Vinga.
Que vagi bé. Adéu-siau. A veure si algú pogués orientar el Joan, què va passar amb els anglesos? Com és que varen abandonar els austriacistes de Barcelona en el setge de la guerra de successió. Anem ara a Barcelona amb el Ramon. Ramon, bona nit.
Hola, mira, era bona nit. És per precisar que Gigi és una obra de l'escriptora francesa Colette. Més tard van fer la pel·lícula que us esteu referint. Uh-huh. No és part de Josep Maria de Sagarra.
No té relació amb Josep Maria de Sagarra.
No, crec que no. En tot cas, vull dir, ja sí que va escriure coses de Josep Maria de Sagarra, obres teatrals, i una novel·la que es diu Vida privada.
Sí.
Però no té res a veure amb la producció francesa ni amb Gigi. Uh-huh.
Com és que ho coneix vostè, Ramon?
Perquè, bueno, Gigi ens va impactar tot el seu moment, perquè era una molt bona pel·lícula.
Mm-hmm. Gigi, una pel·lícula estatunidenca dirigida per Vicente Minnelli.
Sí, el pare de la Lisa Minnelli.
I basada en la cèlebre novel·la...
Leslie Caron i la Lily Palmer.
Mm-hmm. Basada en la cèlebre novel·la curta de 1954, Gigi de Colette.
Molt bé, doncs ja ho he trobat. Estupendo. Sí. Doncs ho han precisat.
Està molt bé.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. En el París de final de segle, Gaston Lachelle és un vividor, com el seu oncle Honoré. Però Gaston s'està avorrint amb aquesta vida i aquestes dones. Únicament gaudeix el seu temps quan el passa amb una vella amiga del seu oncle, Madame Álvarez, i la seva precoç neta Gigi. Aquesta doncs s'està preparant per seguir les passes de la seva àvia com a famosa cortesana. A Gaston se li acut de sobte que podria convertir-se en el seu primer protector, però la situació es complica quan descobreix que s'ha enamorat d'ella i que s'hi vol casar. El guionista Lerner i el compositor Loeb van viure a París mentre escrivien el guió i la música per doncs, deixar-se endur per l'ambient de París. Doncs Gigi, tot això que sabrem. 3:45 de la matinada i tenim ara el Guillem del Fort Pienc. Guillem, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
És que ja fa molt de temps que va haver una persona que preguntava per l'origen de la Domatina de Bunyol.
Sí.
Em sembla que és l'origen i no pas més explicacions. De tota manera, a mi em sona d'escoltar per la tele, i no una, sinó alguna vegada més, diverses vegades, que l'origen era, com és lògic també, si pensa que és aquest senyor que Bunyol és una zona agrícola, les excedències de la producció de tomàquet, doncs una vegada, diguem, les plantes havien donat la producció que es podia vendre, la resta de producció, clar, l'has de dedicar o a colgar-la sota de terra o a donar-la als animals o a dedicar-la a conserva, i si fins i tot amb aquests usos no en tens prou, pues al final pots dedicar-te a fer aquestes coses, de llançar-te els fruits, no?, entre la gent del poble. I és així com es va originar.
Està bé, un excés de producció, com em sembla que va passar amb el raïm i la celebració del cap d'any. Em sembla que també té una certa relació.
Sí, és lògic, no? És a dir, els sistemes de conreu i la tecnologia va fer augmentar la productivitat de la terra i va arribar un moment que ja no era per subsistència, sinó per comercialitzar. I clar, el comerç, com que no és perfecte, tota la teva producció no la pots vendre.
L'oient també demanava què en pensem d'aquesta, per dir-ho així, d'aquesta despesa d'aliment.
Bé, home, tampoc es pot jutjar així radicalment, no? És a dir, jo crec que a qualsevol persona li sembla malament que es llance menjar, no? Però, no sé, possiblement per al poble li suposa un benefici l'arribada de visitants, i a canvi d'això, diguem, ara ja la producció es fa expressament per a ser llançada, no? Uh-huh. I, home, no sé...
Tothom s'adapta.
Si ho fan és perquè ho poden fer, és un luxe que es poden permetre les societats occidentals, no? I clar, a vegades és difícil de fer la transposició, no? És a dir, el que es pot fer és ajudar a millorar els països pobres, no? És a dir, enviar menjar d'aquí cap allà jo crec que no és la solució, ni és viable tampoc.
Mm-hmm. Magnífic, Guillem, alguna cosa més?
No, felicitar-vos pel programa, cada vegada ho faig, però bé, no em canso tampoc.
D'acord, s'agraeix.
Molt bé, bona nit, eh?
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Anem a la darrera trucada de la nit des de Montmeló. És el Jordi. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Com anem?
Bé. I vosaltres?
Bé, anar fent, vaig fent. Aquest xicot que ens ha preguntat això de per què els ostracistes van perdre, bueno, no és que vagin perdre, és que els no van guanyar la guerra, el que passa que els francesos en el tractat d'Utrecht, doncs se'ls hi va... El tractat d'Utrecht, que és de 1713, doncs es van repartir el pastís més petit. Els hi van tocar els borbons, els borbònics, i el pastís gros els hi van tocar els ostracistes, i tot això, evidentment, contra les forces que hi havia a Catalunya, perquè ja van deixar-ho. Després de la batalla d'Almansa ja van deixar despreciat el fet de poder seguir aguantant un front a la corona d'Aragó i València. I en conseqüència això, doncs, que era ostracista, doncs això, doncs va donar la volta a la situació, perquè més a més ens hem quedat més sols que la una. I llavors, doncs, evidentment, doncs, van entrar a Barcelona a sang i foc, perquè evidentment, doncs, em sembla que hi havia 7.000 o 8.000 defensors contra una força de 100 i pico mil
persones. Per tant, varen deixar de tenir interès amb nosaltres.
Evidentment, van deixar de tenir interès a la península ibèrica després de la batalla d'Almansa, que es va perdre. Que es va perdre, mira, per un cop de geni i de sort de la cavalleria francesa, que els ostracistes van arribar 10 minuts tard al pont d'Almansa.
I el mal d'Almansa...
Això és el que diuen els valencians, que tots els mals ens venen d'Almansa.
A tots en els alcança, no? Molt bé.
Sí, senyor.
Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies, vinga. Adéu-siau,
bona nit.
Diari de nit. Redacció d'oients.
Temps per obrir el diari de nit que ens brinda el Leandre i valorar les paraules dels oients d'ahir, no? En concret, abans d'anar-te'n al llit, què vas apuntar?
Doncs vaig apuntar pensaments, reflexions sobre les feines de caràcter vocacional. L'escriptor Tom Sharp va dir que tenir una vocació és una sort i un problema al mateix temps. Groucho Marx va afegir una altra cosa, que li agradava tant la seva feina que pagaria per fer-la, però ràpidament va afegir que ell era humorista i esperava que en això no se'l prenguessin gaire seriosament. Per tant, al diari, dues feines vocacionals unides pels testimonis dels oients, els músics i els metges. A través d'una pregunta de la Mercè de Calilla de la Costa, preguntava sobre les postes de músic com, mira, com aquestes que
sí.
Tinc aquí ara mateix. Estic pelant una...
Sí.
Ara estic pelant una ametlla. Ben torradeta, eh?
Fa festa.
Postes de músic, sí, senyor.
Sí.
Mira, vols una ametlla torrada?
Me ve molt de gust.
Tan bones, eh?
Endavant.
Bé. Doncs bé, també li van respondre la Maria Antònia, el Joan, l'Evarist i finalment l'Ester, que ara sentirem.
Que ahir sopant amb uns anglesos no vaig saber explicar-los el per què es deia postre de músic. Menjàvem, vam prendre el postre de músic i no vaig saber. Jo mateixa em vaig dir, que fort que no ho saps, no?
Però darrere els hi vas dir, ja parlarem la nit dels ignorants.
Ah, exacte, sí senyor, sí, a més els hi vaig dir. Els hi vaig explicar una mica com funcionava el programa. Sí. I demà els torno a veure i mira, si avui sé la resposta, m'encantarà.
Bueno, el primer diumenge d'agost, aquí a Sant Pere és la festa major i tard. I el dilluns hi va haver l'orquestra Montgrins i a l'hora del concert van fer l'explicació del postre de músic. Jo, de la manera que ho vaig entendre, era, que ho va explicar el director, era que representava que abans els músics, quan anaven als pobles i tal, els convidaven a les cases a postres i a menjar i tal, i que se'ls oferia fruits secs perquè poguessin anar tocant durant hores. Aquesta jo és la manera que vaig entendre que van explicar els Montgrins.
És a dir, et va agradar la imatge, no, de la gent sí, solidaritzant-se amb els músics.
I els músics amb fruita seca a la butxaca, no? Que també té el seu encant.
Unes butxaques hi ha molt donades.
Suposo que hi ha molt donades, perquè és de clofolles, m'imagino, però que té el seu encant. Anar fent, anar tocant i vinga, una mossegadeta. Tal.
Clar, per tant, aquí hi ha una simbiosi molt maca, no?, sí, entre els recepcionistes, no?
Sí, sí, entre la gent que toca, els que estan allà, que van més enllà una mica, la vocació de músic, no?, que et fa anar amunt i avall, que no, normalment no és que et facis multimilionari, no?, però que reps aquesta, doncs, aportació una miqueta.
I ara els altres, els metges.
Els metges, que també van per aquí, no?, i vam arribar a través de l'agraïment que la Montserrat de Badalona va voler fer a l'equip mèdic de Can Ruti, després de passar poc més d'una setmana ingressada en aquest centre.
M'han operat ara fa 2 mesos a Can Ruti i vaig estar tan ben atesa de l'esquena que tinc, que un dia hi havia una doctora i m'estaven traient les grapes i un altre xicot i els hi vaig dir: estic tan contenta de vosaltres que trucaré venint dels ignorants, que és molt important i que ho sàpiga tothom.
Està bé,
i em van dir: de debò que hi trucarà? Dic: i tant que de debò. I ara he esperat posar-me una mica més bé i he aprofitat avui per trucar-vos.
Doncs me fas pensar en aquesta gossa que està a les portes d'un hospital d'Alacant.
Allà esperant, eh?
Esperant la seva mestressa, que l'han operat. Quatre... I han d'estar, imagino, tots l'estaf mèdic, no?, que surten a veure-la.
I tots deuen allà, li donen alguna coseta.
Sí, 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 sí. Bé, el cas és que arribes a una conclusió,
sí,
no?
Sí, mira, que feines com les dels metges o els músics, que tenen un important component vocacional, també tenen dos valors afegits. D'entrada, la necessitat que senten, o sentim, jo m'incloc, molts professionals, d'anar més enllà del que ens paguen o de l'horari que ens toca. Tot per la feina seria, no? I l'altra, de sortida, una propina que les persones amb vocació rebem de tant en tant, i és veure que la nostra feina ajuda les altres persones. No sé, potser a aquest plus el podríem anomenar propina espiritual.
Em sona bé. Doncs, amics oients, ja som al final del programa. Ens acomiadarem desitjant-vos un feliç cap de setmana i esperant que diumenge matinada de dilluns, si us ve de gust, sintonitzeu amb Catalunya Ràdio. De fet, no la deixeu. Tinguem-la sempre a punt, perquè hi ha una barreja interessantíssima de propostes que pensem que us satisfaran. Us deixaré una vegada més amb Horace Silver, el pianista estatunidenc de jazz. Ens va deixar el 2014, però va néixer tal dia com avui, de 1928, i ho farem amb Opus de Fang.
La nit dels ignorants 2.0. Dream, sweet dreams, oh.